FM. Una 6 minuts del migdia, fem repàs per l'actualitat política provincial i local. Comencem parlant-los de la Diputació de Castelló, que plasmaran els comptes del govern provincial per al proper any, el seu treball d'escolta activa a les necessitats de tots els municipis de Castelló. Així ho ha anunciat el president Javier Moliner, el qual ha fet del diàleg amb alcaldes, grups polítics i col·lectius de la província el seu principal recurs a l'hora de confeccionar els millors comptes per a la província en 2019, incloent inversions i serveis que responen a necessitats que li han transmès tant a ell com als diputats. Els diferents alcaldes, així com els regidors, en les innumerables reunions de treball que mantenen a diari en els municipis i en la Diputació. I és que, segons afirma el president, xafar el carrer, visitar els pobles i dialogar permet dissenyar les línies de treball i d'actuació d'una Diputació cada dia més propera i més útil per a la província de Castelló. També el govern provincial reforçarà en 2019 la seva aposta pel turisme i l'aliança amb els municipis en aquest sentit al crear una nova línia d'ajudes de 200.000 euros per a editar material gràfic de promoció dels destins municipals. Aquesta nova línia, en concurrència competitiva, estarà dirigida a ajuntaments i entitats supramunicipals de la província i permetrà donar un salt qualitatiu en la millora de la visibilitat dels productes turístics de cada municipi, així com multiplicar les oportunitats turístiques. El vicepresident de la Diputació i diputat de Turisme, Andrés Martínez, ha assegurat que és fonamental que els pobles compten amb material gràfic que els ajudi a promocionar la seva oferta turística, actualitzar els fons gràfics per a ser més competitius front d'altres destins al ser capaços de presentar de la forma més atractiva els seus recursos. A més, a l'obrir aquesta línia d'ajudes a la que podran optar tots els ajuntaments i entitats supramunicipals de la província, continuen apostant per homogeneïtzar els criteris de presentació, maquetació i disseny dels fullets i material promocional que realitzen. Repassem ara actualitat de diferents municipis de la província. Ens aturem a Onda, que ha obert el termini de votació de propostes dels pressupostos participatius, en el qual la ciutadania ha de donar prioritat a unes sobre altres de les 10 proposicions que han resultat de la votació. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha animat a la població a participar per les diferents vies existents i a implicar-se en aquest procés de participació, que ajudarà a seguir avançant en una ciutat millor i amb una major qualitat de vida. Cada any arrepleguen més suggeriments dels veïns per mitjà d'aquest procés de participació. Des de l'inici de la legislatura, aquest equip de govern ha manifestat la voluntat de construir la ciutat entre tots i l'engegada d'iniciatives com aquesta ho demostra. Cal recordar que durant el mes d'octubre es van arreplegar i van valorar més de 200 propostes per a millorar la ciutat. I ara, des d'avui fins al 18 de novembre, començarà la tercera i última part del procés. Pel que fa a la localitat de Nules, ha presentat la primera jornada sobre violència filioparental, delinqüència juvenil i protecció de menors que tindrà lloc demà. Es tracta d'unes jornades que estan organitzades per l'Ajuntament de Nules i la policia local i que compten amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, el Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana, el Ministeri Fiscal i la Fundació Diagfragma. Amb aquest tipus de jornades fiquen a Nules a l'avantguarda en temes de formació dirigits a diferents professionals i molt en especial als agents de la policia local de la comunitat. No obstant, en concret en aquestes jornades participaran també professionals de la justícia i de l'educació. Els tres temes que es tractaran estan relacionats amb situacions que s'estan incrementant cada volta més i, encara que pareguen assumptes allunyats, també existeixen a la localitat de Nules, tal com comentava l'alcalde d'aquesta localitat, David García. I repassant diferents localitats, ens aturem a Almassora. La policia local d'aquest municipi obrirà el nou curs de seguretat viària a la fi d'aquest mes de novembre, en una edició en la qual les lliçons teòriques i pràctiques del cos municipal arribaran fins a més de 2.000 alumnes des de primer de primària a segon d'ESO i de cicles formatius. L'objectiu de la campanya és fer visible a l'alumnat en els desplaçaments a peu pel municipi i que aquest prenga consciència que la millor manera d'evitar un accident és actuar amb precaució i ser fàcilment detectable pels vehicles que transiten la calçada. El regidor i l'alcaldessa, Mercè Galí, a més del comissari cap de la policia local d'Almassora, Roberto Verdoy, s'han reunit amb els directors dels centres participants per a presentar-los la campanya del curs 2018-2019. En aquesta edició està previst que els estudiants reben jupetins reflectors que puguen utilitzar tant en les jornades d'educació viària com en les excursions o eixides puntuals que realitzen amb el col·legi durant l'any. En un altre sentit, repassem actualitat municipal. En primer lloc, parlem de l'oposició del Partit Popular. El seu portaveu, Héctor Folgado, ha fet una valoració dels pressupostos de la Generalitat Valenciana. Considera que la Ronda Sud-Oest és necessària incloure-la en aquests pressupostos i per això, des del Partit Popular, presentaran una esmena per a que s'incorpore.
Firmava un document dient que la ronda anava a fer-se sí o sí i que en cuanto pise la Generalitat, any 2015, els vilarrealencs tindríem la ronda que tant necessita el nostre poble per a que el tràfic pesat no passi per l'avinguda Alemanya. Ximo Puig i Benlloc van prometre que la farien en 2015 i no la van fer. Després van prometre que la farien en el 2016. Després van prometre que la farien en el 2017 i tampoc la van fer. Després van prometre que la farien en el 2018 i tampoc l'han feta. I ara l'han eliminada dels pressupostos. No sabem si se'ls ha oblidat o si l'han suprimida directament. La veritat és que avui, en l'esborrany de pressupostos que ha presentat la Generalitat, la Ronda Sud-Oest de Vila-real no està. El Partit Popular presentarà una esmena per a que s'incorpore els diners necessaris per a fer la ronda.
I no és només aquest projecte el que el portaveu del Partit Popular considera que hauria d'estar en els pressupostos de la Generalitat, sinó que també considera que hauria d'estar inclòs el quart d'institut o, per exemple, l'aulari del CEIP Carles Artou.
Que ja diuen obertament que no tindrem desdoblament de la carretera Burriana si ells continuen governant. Recorden vostès el titular del 2015, quan ens diuen el Consell anuncia la construcció del quarto instituto per al 2019. I han estat 4 anys vivint d'això i la gent dient, bueno, pues ja vindrà el 2019. Des del PP no ho demaneu tan pronte perquè això és pel d'aneu, ja ho van dir que era pel d'aneu. Pues nada, pressupuesto del 2019, quarto instituto, no està. I han escoltat vostès a l'alcalde de Vila-real reivindicar on està el quart institut que deu d'equilibrar el batxillerat en totes les zones de Vila-real, perquè hi ha xiquets que estudien en la zona d'Angelina Abad que tenen que anar al Broc i Llop. Ahir sí té l'alcalde a dir que tenim un problema en la distribució geogràfica del batxillerat en el nostre poble, no. Ahir sí té a dir-vos que estem encantats de la vida del senyor Ximo Puig, encantats de la vida. I d'este titular ningú va donar resposta. Ens han enganyat 4 anys i al final pues, les mentires queden en evidència. El mateix ha passat en l'aulari de Carlos Artou. No està.
Des de l'equip de govern, el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, ha presentat les jornades gastronòmiques de la taronja que arriben aquest cap de setmana, 10 i 11 de novembre, de 10 i mitja a 2 del migdia a la plaça de la Vila, amb multitud d'activitats. Obriran aquesta jornada amb una degustació de suc de taronja des de Real Export i la Fundació Caixa Rural i continuarà amb xerrades, tallers infantils, degustacions, show cookings i inclús un microcircuit gastronòmic de la taronja. Ho explicava una de les organitzadores d'aquestes jornades gastronòmiques de la taronja que arriba a la localitat de Vila-real.
Ya desde las 10:30 de la mañana encontraremos en la Plaza de la Vila unos puestos de degustación y venta de productos derivados de la naranja, bien pues, como licores, mermeladas, tenemos dulces, tenemos hasta vino de naranja. Recomendamos a todo el mundo que se acerque porque son unos productos muy especiales y tendremos ocasión de probarlos. Tendremos para los más pequeños talleres infantiles de cocina. Todas las actividades son gratuitas. Podremos escuchar unas charlas sobre la naranja y los sentidos para que estos pequeños puedan tocar, puedan oler, puedan probar y también visualmente diferenciar las diferentes tipos de naranja y comparadas con otro tipo de frutas. Para los menos pequeños, para los que hacen la compra en el supermercado, pues ver un poco también cuál es la cesta de la compra más saludable con los productos de nuestra tierra que podemos llevar a casa y utilizar la naranja en los platos, ya no solo a través de con el zumito de la mañana o el postre del mediodía, sino cómo podemos introducir también la naranja en otros platos.
A més, un dels cuiners de la nostra localitat serà l'encarregat de realitzar un show cooking el diumenge a les 12 del migdia. Òscar Recatalà ens ho contava.
El mig fa un show cooking el diumenge a les 12 de migdia. El que podem donar a conèixer és la taronja a partir de la cuina. No és més una taronja, un postre i un suc de taronja, n'hi ha més coses que fer en ella. Entonces, el diumenge sí, farem dos plats, un en gelat i un en calent. Un és una tollina preparada en cítrics i l'altre una carrella de vedella en una crema de taronja, bueno, d'oronul serà el tipus de mandarina que gastarem en les espècies. El que volem donar a conèixer és que en cuina hi ha moltes coses, moltes facetes que es poden gastar. Hi ha antioxidants, les vitamines que es poden treure per donar al cos, aprofitar-les, i sobretot clar, donar a conèixer la taronja als xiquets i que no, realment no la coneixen pràcticament, la coneixen el que és el que havia comentat, suc i menjar.
Arribem a la 1:10 minuts del migdia, punt de final aquest informatiu. Després d'una pausa continuem presentant-te més convidats. Parlem d'educació.
Vols que la teua empresa millore la seva responsabilitat social corporativa? Col·labora amb Xicaes, el nou projecte de Fundació Caixa Rural Vila-real, per a donar suport als xiquets i xiquetes amb capacitats especials i afavorir la seva inclusió social. Avui sóc jo, demà pots ser tu. Fes-te voluntari, col·labora amb Xicaes. Informa't a www.fundaciocaixarural.org. Cristaleria Invipem, fabricants d'alumini i vidres a mida. Treballem tot tipus d'encomanes, tant del sector industrial com de particulars. Si estàs pensant en decorar la teua llar o reformar el teu negoci i donar-li un aire exclusiu i personal, Cristaleria Invipem, crida'ns al 964 10 63 44 o visita'ns al Centre Empresarial La Plana, camí Hostalasos 64. Cristaleria Invipem, fem realitat els teus projectes.
Este otoño presume de gafas gracias a Óptica Joyería Víctor. 40% de descuento en todas las marcas de gafas de sol y un 50% en graduadas. Además, tus gafas graduadas con antirreflejante por 99 euros y progresivas con antirreflejante reducidas por 129. Óptica Joyería Víctor, calle Pere Tercer 29 de Villarreal.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Eléctrico o gasolina?
¿Parqué o tarima?
¿Tailandia o Nueva York? Uf, bendito dilema. Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. Bendita oportunidad. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
Nosaltres avui volem tractar un tema relacionat amb educació. Concretament, de quina forma s'alimenten els nostres menuts en els menjadors escolars. Perquè des de FAMPA, Penya Golosa, demanen que la Conselleria d'Educació doni instruccions als centres educatius per a garantir una alimentació saludable. Sílvia Centelles, des de FAMPA, Castelló, Penya Golosa, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria, què tal?
Com és això? Per què decidiu fer aquesta petició a la conselleria? I és que heu vist casos en els que no se garanteix una bona alimentació als menuts?
No, en absolut. Les famílies, bueno, cada vegada estem més implicades en el tema de l'alimentació dels nostres fills i una part d'aquesta alimentació pues, passa en les escoles, no? I on les famílies pues, en el consell escolar triem, no? Les empreses que tenen que vindre, sobretot per això, per l'alimentació i per els menús saludables que proposen. Tot va ser per una pregunta més que res dirigida a secundària. Algunes famílies havien ficat en contacte amb la federació per el tema de les màquines de vending. Nosaltres, claro, venia per ahí la cosa. Nosaltres desconeixíem si n'hi havia una regulació cap a les màquines de vending. Cosa que es van explicar en direcció territorial que aquest estiu sí que havia sigut una regulació que ficava en aquestes màquines quin tipus d'aliments tenia que ficar, quin tipus, en quina quantitat de sucre, quina quantitat de calories, etc. Aleshores, bueno, pues vam estar parlant d'això, no? Sí que és cert que els menjadors escolars no tenen una regulació. Evidentment, les empreses de catering que estan en els menjadors fan el càlcul, perquè bueno, això ho veiem dia a dia en els menús infantils, fan el càlcul de les calories que aporta el menú que mengen els nostres fills.
Sí.
Però bueno, sí que Conselleria ha publicat una guia d'alimentació saludable per als menjadors, però que en si no n'hi ha una regulació, bueno, va ser una pregunta aixina que va sortir a través d'una altra, però bueno, sí que com a federació i com a portaveu de moltes famílies que se fiquen en contacte amb nosaltres, pues, volem recalcar això, no? que l'alimentació sempre siga pues, de més proximitat possible, en aquells centres que tinguin possibilitat, si no tenen una cuina oberta, pues, sempre és molt millor que aquesta se puga obrir, perquè la comida pues siempre está feta in situ, mejor que siga transportada, o sea, que ni una serie de cosas que encara se pueden mejorar una miqueta més, pero ya te digo, en cap moment diem que la alimentación no siga la correcta, porque bueno, les famílies estem ahí.
Pero es cert, Silvia, que la major part dels centres educatius ara tenen catering, no? No cuinen en el mateix lloc.
Sí, n'hi ha molts centres, no te puc dir quina quantitat de centres, però sí, la veritat és que n'hi ha molts centres que porten catering. Sí que és cert que duem uns anys cap a sí, cap arrere, que n'hi ha centres que ja estan optant per obrir cuines, perquè de vegades les cuines estaven tancades, pues això, per desconeixença o perquè és una miqueta més de treball.
Sí, és més costós, està clar.
Sí, és molt costós per ficar-la en funcionament perquè et fa falta damunt pues, això, una sèrie de permisos, de requisits, d'inspeccions, però bueno, molts centres, ja t'he dit, cada vegada estan optant més a aquesta obertura de cuines i la veritat és que nosaltres aquestes medides pues, les aplaudim per això, perquè bueno, cuinar en situ...
És que no té res que veure, no? A veure, sense desmillorar el que fan les empreses, que ho fan molt bé, això és cert.
Sí, 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 correcte, perquè ja t'he dit, nosaltres som els que els pares estem más consejos escolars, veem la alimentación y el programa y la propuesta de alimentos que te donen les empresas y normalmente, o sea, son boníssimes. Lo que pasa es que, bueno, siempre es molt més millorable el que se pueda cuinar pues in situ si el centre té la possibilitat, no?
Claro, yo recordo quan era menuda que és cert, no? Que en la meva escola, per exemple, sí que tenia la seva pròpia cuina, les seues cuineres, les seues cambreres, no? Com si diguem, i que t'ho servien allí en el moment i recient calentet, que estava acabat de fer. Clar, això és un detall també, no?
Claro, el tema es ese, ¿no? Els xiquets, encara que siga catering, la cuina, o sea, el menú arriba calent, perquè, bueno, ve en recipients adequats, segons sanitat, o sea, els aliments són calents. Ve, o sea, està cuinat este matí en les empreses, o sea, que no desmillora, però ja te dic que sempre està molt millor si ves a la cuinera, allí en l'escola, a les 8 del matí, que comença a encendre el foc, que comença a cuinar allí dins, pues clar, sempre pues, és una miqueta pues això, millor, no? El que se poguera fer in situ.
Però després del que em comentaves, això de les màquines de vending, això és algo que té llicència per estar en els instituts, que s'hauria de controlar i regular més?
No, bueno, això, com sempre diem, això són decisions que se prenen als consells escolars, les màquines vending. En aquells centres, a lo millor, on no n'hi hagi cantina, perquè no tenen espai o perquè està tancada o perquè no s'utilitza, pues sí que se pot ficar màquina de vending sempre i quan el consell escolar, que és l'òrgan més representatiu del centre, ho autoritze. Sí que és cert que, ja te dic, este estiu, i segurament molts centres encara no ho sabran, ha existit un decret en el que regula això, no? Els aliments que poden estar en aquestes màquines, quin tipus de calories poden tindre, quin tipus de sucres, de greixos, val? Aleshores, pues clar, ara les famílies pues, tenim esa feina, no? Començar a donar a conèixer que està este decret, que les màquines se tenen simplement que adaptar, evidentment, a lo que fica esta...
Sí.
Esta normativa y eso pues se te queda al consell escolar y el consell escolar pues bueno que decidisca hacer este canvi y que poquet a poquet comence a canviar el tipus d'aliments que estan dins de les màquines de vending.
I pel que fa a les cantines dels centres de secundària, és algo que no m'havia plantejat mai, però quin és el control, de quina forma se regula el menjar que se cuina allí?
Bueno, això sí que ho desconec. Bueno, evidentment, les cantines, al ser propietat del centre, bueno, això és a concurs públic. Aleshores, entenem que aquest concurs porta uns requisits, no? Suposo que serà, a banda de l'alimentació que tinguin que vendre o els aliments que venguen, pues, suposo que serà també el preu. Desconeixem una miqueta com funciona, però bueno, sempre entenem que tindre una cantina oberta pues, propiciarà això, no? Que pues, bueno, si un xiquet o una xiqueta algun dia no pot portar l'esmorzar de casa per qualsevol motiu, pues, que pugui entrar a lo millor i comprar-se sempre, tindre l'opció de poder que siga un bocadillo, no? Un bocadillo a lo millor, que és molt més saludable pues, que qualsevol tipus de bolleria industrial, no? Però això també pensem que tindre una cantina oberta, a banda de que encara no parega, pues, és assimilar, no?, als menjadors escolars, és un puesto on els xiquets se socialitzen, se relacionen en altres, pues, a banda d'això, que també és educació, pues, bueno, l'alimentació també pot millorar també molt més que en aquell institut on només hi ha una màquina de vending.
Bueno, ja per a rematar, Sílvia, com estan en el curs escolar? Estan dins de les pautes que vosaltres esperàveu? Encara teniu peticions sense complir per part de la conselleria? Com estan les coses?
Bueno, de moment va bé, estem contents pel tema de les extraescolars, aquesta moratòria que va sorgir. Bueno, ara tenim per ahí un altre front obert, que és la moratòria que s'ha tret per aquells centres de jornada contínua que enguany tenien que renovar i se va fer una moratòria. Bueno, pues tenim ahí això pendent, necessitem una cita i que s'expliquen a què ha sigut degut.
Perquè en teoria, de cara a l'any que ve, se podria sol·licitar jornada contínua altra vegada?
Sí, el que passa que els centres que... Sí, que defineixi la normativa fins al 31 de desembre, els centres que volen presentar-la de cara al curs que ve tenen de plaç per a presentar el projecte inicial, o sigui, fer la petició, i després ja van tots els processos. El que passa que els centres que ara, pues, a partir del 2019, complien els 3 anys de jornada contínua, la que se va votar, pues clar, s'ha fet una moratòria d'un any més. Això què significa? Que els projectes no tindran que passar pel Consell Escolar, no tindran que tindre una aprovació i clar...
I se sap el motiu?
No, però això nosaltres ara estem intentant contactar en conselleria per a veure que s'expliquen quin ha sigut el motiu per a que...
Quin criteri, no?, s'ha seguit.
Claro, per a que se faci aquesta moratòria i bueno, que entenem que han avisat, han informat als centres implicats, però en aquest cas no directament a les famílies. Aleshores, bueno, pues volem una miqueta d'informació per a saber això, no?, a quins criteris s'han agafat per a fer aquesta moratòria d'un any més.
Molt bé, doncs a veure què és el que vos contesten. Ja estarem molt atents. Sílvia, ja ens contes a veure què és el que vos van dient, però el que sí que queda clar és que fins al 31 de desembre els centres educatius que vulguin tindre una jornada contínua o demanar una jornada contínua per a l'any vinent, doncs tenen l'oportunitat. Doncs...
Sí, has dit el 31 de desembre, però no, perdona, és 1 de desembre.
Pues això és ja,
Això és ja. Sí.
Molt bé. Doncs, Sílvia, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat una vegada més d'educació. Ja saps que ens encanta parlar de tots aquests assumptes que jo crec que impliquen els nostres menuts. Gràcies.
De res, Núria, bon dia, adeu.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada dues setmanes, rebem a la policia local, en aquest cas rebem a l'intendent Ramon Martínez. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Avui ve acompanyat, en aquest cas, per dos dels integrants de la unitat d'atestats.
Sí, efectivament. Vamos a hablar de accidentes de tráfico y para ello pues nadie mejor que la propia unidad de estados, ¿no?, que son los que día a día participan en todos los accidentes de tráfico que hay dentro del casco urbano. Y bueno, intervienen de primera mano con las familias, con los heridos, con lo que es la investigación, la reconstrucción, con posibles responsabilidades penales, ¿no? Con lo cual, ellos son los verdaderos artífices y los que nos pueden contar en qué consiste, ¿no?, todo este trabajo.
Así que anem a saludar. Vicent, molt bon dia.
Bon dia.
I Esteban, molt bon dia.
Bon dia.
En aquest cas, anem a parlar d'aquesta tasca. Atestats és el furgó, no? Òbviament, és el més visible, no?, pel seu volum. Quines són les tasques que habitualment, o els accidents que requereixen la presència d'atestats?
Habitualment, tots els accidents que ocorreixen dins del terme municipal és competència nostra, a més d'una competència exclusiva, i tots aquells accidents, tant en ferits, sense ferits, col·laborem i elaborem els...
Diguem que n'hi ha algun tipus d'accident més habitual que altres, almenys en els que vosaltres heu tingut que assistir?
Sí, normalment en casco urbano lo que más se suele ver son accidentes sin heridos. Son colisiones sin heridas en personales. Por lo tanto, el trabajo que desarrollamos en ese escenario es únicamente de asesoramiento y auxilio en un primer lugar. Pero luego ya pasamos a si hubiera otro tipo de responsabilidad y de motivación.
Una vez recibís la llamada, ¿no?, os envían a uno de estos accidentes, ¿qué es lo primero que realiza la patrulla de atestados?
Primer que tot ens desplacem, comprovem que no hi ha ferits. Una vegada ens situem en un accident que no té ferits, pues avaluem les circumstàncies del tràfic, venen altres companys per a regular i establir un poc la circulació per a molestar el menys possible, i ja col·laborem en els implicats en l'accident. Els assessorem i els ajudem o bé a omplir el part amistós, o si és un accident més gran en quant a unitats implicades, pues ja agarrem un poc nosaltres la ferramenta per a gastar els propis sistemes informàtics per a fer el part i així anar, pues, facilitant un poc la resolució de l'accident.
La gent que puga ser testic d'un accident, sigui amb víctimes o sense víctimes, quin paper pot jugar? No? Si, per exemple, anem pel carrer i veiem un accident, què hem de fer? O quin seria el protocol a seguir per part del ciutadà de peu?
Pues, en primer lugar, avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad o avisar directamente al 112 y mantenerse, porque los compañeros en el momento lleguen tanto las primeras unidades como nosotros, si llegamos después para hacer el trabajo un poco más de elaboración, siempre vamos a necesitar de alguien que nos dé un poco de luz, porque normalmente en accidentes sin heridos uno tiene una versión, una parte tiene una versión y la otra parte tiene otra versión. Entonces nosotros necesitamos a alguien que sea totalmente independiente a esas partes y nos ayude a darle un poco de luz. Entonces sería eso, sería avisarnos y permanecer hasta que llegue un compañero y decirle: oye, mira, yo he visto aquí lo que ha pasado. Únicamente se facilitan los datos, el teléfono, nos dice un poquito cómo lo ha visto y a partir de ahí nosotros ya empezamos a visualizarlo.
Sí, intendente.
Yo quería resaltar que el trabajo que se realiza de investigación y de reconstrucción es importantísimo, ¿no? Porque las responsabilidades que después se van a derivar de ahí son responsabilidades tanto económicas como de el ámbito penal, inclusive, ¿no? El ámbito civil, el ámbito penal, podemos estar hablando de muchísimo dinero para compañías aseguradoras, incluso podemos estar hablando muchas veces de responsabilidad penal, ¿no? Pueden haber delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, de lesiones, pueden haber alcoholemias, pueden haber conducir bajo efectos de drogas, pueden haber responsabilidades que incluso llevan consigo penas privativas de libertad, ¿no? Con lo cual, es un trabajo, aparte de que es un trabajo específico, profesional, donde los policías tienen que estar muy preparados, aparte es un trabajo donde, lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que fruto de nuestra investigación, de nuestras conclusiones, de nuestros informes técnicos, se va a derivar una responsabilidad importante, ¿no? Y por ello, pues, es un trabajo, yo dentro de la policía local siempre lo digo, ¿no? Que Atestados quizás sea el grupo, no voy a decir el más, pero sí estaría en el top en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a nuestra imagen, porque estamos hablando de un tema muy específico, muy profesional, y como he dicho, que del cual se derivan responsabilidades importantes, ¿no?
Porque puede llegar la situación a juicio, ¿no?, al sistema judicial y prestar incluso declaración.
Sí, muchos de los accidentes que ellos llevan a cabo y que realizan los diferentes atestados, partes, etcétera, etcétera, una parte importante llegan a juicio, ¿no? Otros no, pero hay unos importantes, muchos de ellos sí, ¿no? Y por lo tanto, ese tema hay que tenerlo en cuenta.
El que es muy importante es la participación ciudadana cuando son testigos de un accidente. Puede ser más o menos greu. Es decir, mucha gente encara no entenem el perqué, porque la gran mayoría de vehículos tienen la seva assegurança, per lo tanto, en un accidente. N'hi ha molta gent que continua sent habitual, que té un accident, se'n va del lloc i no facilita datos als propietaris de vehicles que estan estacionats. Llavors és molt important la col·laboració ciutadana quan són testics d'un accident, que no hi ha, moltes voltes tenen por de dir: ah, no, jo no participe, no agarre, no cride, però és molt important. Matrícula del vehicle que ha causat els danys i se n'ha anat. És la ferramenta que necessitem, sobretot per solucionar molts accidents, que se donen a la fuga i és molt difícil localitzar-los, la participació ciutadana. Una crida telefònica, he vist aquest cotxe que li ha pegat un colp i se n'ha anat. Tots ens hem de ficar en la pell del propietari que té el seu vehicle estacionat, arriba i el té destrossat. Perquè sí que n'hi ha molts accidents, que els cotxes estacionats pues tenen danys greus que al final li toca córrer en els gastos al propietari, que no té cap culpa.
I suposem, ara que anem quasi tot el dia en el telèfon a la mà, inclús una fotografia no estaria de més.
Per supost. De fet, n'hi ha accidents que inclús han cridat al servei d'assistència, ha arribat la grua, ha carregat el cotxe, se n'han anat i el propietari del cotxe estacionat, que al final és el que no té culpa, ningú s'ha enterat qui ha sigut el que li ha pegat el colp. En aquests casos sí que darrere d'una investigació arribem moltes voltes a localitzar el vehicle, però sobretot si hi han fet ús d'assistència, però n'hi ha moltes d'elles que el cotxe se desplaça inclús en rodes rebentades. Vamos, desapareixen del lloc i no n'hi ha manera de trobar-los. Així que la col·laboració ciutadana és important.
Estem parlant d'actuacions en accidents, però també en atestats. Cal la possibilitat de realitzar aquests controls d'alcohol, de drogues, que és important, no? Sobretot ara que també s'apropem a dates com són els Nadals, no? A dinar, sopes d'empresa. És fonamental, no? També aquesta part d'atestats.
Sí, nosotros nos dedicamos, aparte de lo que es la investigación de accidentes de tráfico, también a lo que es la investigación de delitos contra la seguridad vial. Y eso, pues el principal foco viene a ser pues alcohol, drogas y la conducción sin estar en vigencia con el permiso o teniéndolo retirado. Entonces, a la hora de la realización de los controles, normalmente pues sí que es cierto que estamos ahí mañana, tarde, noche, estamos en el furgón en la rueda de todos los fines de semana y días entre semana y sí, evidentemente, siempre que podamos vamos a estar ahí para evitar que esa gente salga a la carretera o circule en condiciones anómalas por el casco urbano.
¿Se puede establecer un perfil más o menos de la persona que conduce bajo efectos de alcohol, drogas o os encontráis perfiles de todo tipo?
Generalmente podría haber un perfil de joven, fin de semana, pero los controles de drogas que se realizan también en días festivos, fines de semana o entre semana, también nos encontramos con perfiles de gente con 40, 50 años que tiene su trabajo, tiene su familia y un día entre semana tiene un golpe, hacemos las pruebas y da positivo. Y es un día entre semana y ha consumido drogas.
Así que se puede encontrar cualquier tipo de perfil. En caso de que requiráis a una persona, ¿no? que realice uno de estos controles de alcohol y drogas y se niegue, ¿qué pasa? ¿Se puede negar? ¿No se puede negar? ¿A qué se atiene en caso de hacerlo?
Si está involucrado en un accidente o una infracción o de sintomatología, no se puede negar. Está obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia. Si no, pues incurriría en un delito contra la seguridad vial y se instruyen diligencias. Por lo tanto, el pas més aconsellable és fer les proves a les que se te requereixen perquè el resultat sempre és més positiu dins de lo negatiu que negar-se.
Si que la gent ho sàpia, no? Que no diga, a veure, que jo m'he pillat un coloco, me van a hablar, és pitjor la contrapart.
Clar, a més, moltes van per... m'ha dit un amic que quan te paren, que no, que tu digues que no, no. Quan te para i la policia te requereix per a fer les proves, no és perquè aquest dia no tenim res millor que fer i se mos ocorreix. És una obligació que tenen i que el camí més fàcil és sometre's a les proves.
Sí, y además lo que dice la gente Fabri ha dicho muy bien que la negativa se castiga más que dar positivo, pero no nos olvidemos que una persona que vaya con sintomatología, o sea, una persona que vaya bebida, para que la gente nos entienda, y además se niegue, comete dos delitos. Comete el delito de negarse y comete el delito de conducir bajo la influencia del alcohol. Es decir, si una persona no ha bebido y se niega, comete el delito de negarse. Pero una persona se niega y además va bebida, comete dos delitos. Con lo cual, el negarse siempre va a ser, como ha dicho la gente Fabri, más perjudicial. Si vas bebido porque vas a cometer otro delito, y si no has bebido, porque siempre te va a resultar con penas superiores a si dieras positivo así fueras bajo... Es decir, se castiga más negarse que conducir bajo los efectos del alcohol, ¿no? Precisamente porque el legislador lo que ha querido es que la gente se someta a las pruebas, porque es la única manera de poder llevar a cabo este control, ¿no?
Y no sabemos si desde que se introdujo el control de drogas tiene más presencia que el alcohol o más o menos están a la par.
Bueno, a la par, ¿no? En el tema de las drogas sí que es verdad que los datos son cuanto menos preocupantes, ¿no? Antes decía el agente Esteban, ¿no? ¿Qué perfil hay? Pues de todo, ¿no? A veces gente mayor, gente que a veces va con la familia, con los hijos, y le sometes a la prueba en un control y da positivo y tienes que... O sea, es sorprendente, ¿no? El tema del consumo de drogas en la conducción es sorprendente. Y sobre todo tienen que tener en cuenta que así como el alcohol, cuando te hacen la prueba del alcohol, y el alcohol más o menos lo has tenido que consumir recientemente en el tema de las drogas, pues pudieras haber consumido la sustancia incluso días anteriores y poder llevar la droga todavía en el organismo y dar positivo. Con lo cual hay veces que hay personas que se dan el festín de fumar porros o consumir cocaína o lo que sea un fin de semana y a lo mejor el control es el lunes o el martes y dan positivo. Oiga, no, es que yo no he consumido, ya, pero es que en el tema de las drogas es portar drogas, no que vayas bajo los efectos de a nivel administrativo, me refiero. Con lo cual esto es un tema también a tener en cuenta, ¿no? Pero sí que es muy sorprendente, ¿no? El tema de las drogas es muy sorprendente, la variedad de en la escala de edades... es muy sorprendente. Y luego también decir, a nivel de estadístico, que nosotros, por ejemplo, lo que más nos da está siendo el hachís, ¿no? El hachís sería el número uno y a él le seguiría la cocaína, ¿no? Hachís y cocaína en estos momentos son, digamos, las drogas que en Villarreal nosotros a nivel de tráfico estamos detectando por ese orden. Luego hay otras, ¿no? Pero ya en niveles muy inferiores.
Está la situación, cree que también el furgo está dotado de desfibriladors, ahí sí que también en caso de una emergencia también es pot atendre, ¿no? De forma rápida.
Sí, de fet som la unitat que normalment quan hi ha una persona que ha tingut un mareig o alguna cosa ens envien, entre altres si són derivats per accidents de tràfic i a més perquè solem arribar prou ràpid i res, preparats i formats per a poder gastar el desfibrilador. Hasta ahora no hace falta y esperem que continúe sin gastarse.
Una señal seria, ¿no?
Molt bona, molt bona.
En aquest cas, clar, la unitat d'atestatge és una que està sempre a l'aguai, no? Esperant per a eixir, perquè de normal, no? Pot ser que es doni alguna volta, però, clar, l'objectiu és atendre emergències o situacions amb més urgència.
Sí, aunque, bueno, como tenemos el furgón y siempre estamos, aparte de a la espera de que nos requieran cualquier ciudadano, cualquier compañero para asistir a una persona que se encuentra, como ha dicho el compañero, se encuentra mal, que de repente empieza a tener que se marea y nos llaman y vamos nosotros, intentamos llegar los primeros para si hace falta el desfibrilador, pero también si no estamos en un accidente o en un requerimiento, también es fácil que nos vean patrullando, dando vueltas y realizando labores de prevención, que también hemos tenido intervenciones simplemente por el hecho de prevenir. Hemos detectado situaciones en las que el vehículo, el conductor nos ha visto y como consecuencia de ese susto, entre comillas, porque va bajo los efectos del alcohol, pues realiza conductas que a nosotros nos ayuda a identificar que va en situación anómala.
Ahí sí que de tot allò que hem comentat, quina considereu que és la tasca més important d'atestat i pot ser la més desconeguda, no, per a la ciutadania?
La prevenció. Sobretot la prevenció. Previndre els accidents de trànsit en presència policial. Molts dels accidents se produeixen per distraccions, bé per ús de telèfon mòbil i moltes voltes simplement perquè la gent conduïx, sobretot per dins de ciutat, de manera molt autòmata, sense fixar-se en res de lo que li envolta. Moltes voltes anem conduint, te fixes en la mira dels conductors, mirar al front i, vamos, ni s'adonen de que s'arrimen a un pas de peatons, ni veus que l'actitud dins de la conducció és molt passiva. Per tant, és sobretot la prevenció i intentar previndre i conscienciar a la gent que el consum d'alcohol està completament renyit en la conducció. I se donen molts casos d'alcoholèmies de gent que el seu àmbit de circulació és la població. Una població que no té una superfície molt gran. Els caps de setmana la gent continua gastant el vehicle per a desplaçar-se des llocs d'oci al seu domicili i conduint baix la influència de begudes alcohòliques.
Sí, que el missatge és aquest, que de, no agafen el cotxe, que caminen, que agafen un taxi o que el que conduïsca no vega.
Y sobre todo hay una cosa que es importante, que a veces lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Y es que este es un tipo, los delitos relacionados con el tráfico, ya no solamente seguridad vial, de alcohol y drogas, sino las imprudencias. Antes hablaba Fabri, ¿no? Un señor que se salta un semáforo en rojo, que un exceso de velocidad, un señor que va hablando por el móvil, cualquier imprudencia de este tipo, ¿no? Es decir, el perfil del hipotético delincuente, porque es un delincuente, en el ámbito vial, pero es un delincuente, pues puede ser cualquiera. Es decir, cualquiera de los que nos está escuchando, cualquiera de cualquier persona, de la noche a la mañana, pues puedes estar hablando con el móvil, pasar un señor por el paso de peatones, atropellarlo, matarlo, y automáticamente eres un delincuente, eres un presunto autor de un delito, por ejemplo, de imprudencia grave con resultado de muerte. Y dices, no, es que, ¿cómo que un delincuente? Ha sido un accidente. Esto cuesta. Parece que un delincuente es el que roba, el que mata, el que agrede sexualmente. Sí, ese es un delincuente. Pero existe el delincuente vial, con penas igual, porque lo recoge el Código Penal, ¿no? Y esto a veces cuesta de entender, ¿no? Muchas veces cuesta de entender que una señora, que un señor o una señora al volante, pues salgas de tu casa tan contento y esto puede acabar en tragedia. Ya no en tragedia por las consecuencias del accidente en sí, sino por las consecuencias en el cambio de tu vida, por las consecuencias civiles y sobre todo penales que puede incurrir, ¿no? Y esto es una cosa que quiero que todos los que nos están escuchando pues reflexionen, ¿no? Que cuando cogemos el coche, lo que es un día de fiesta o un día de placer se puede convertir en un día de tragedia a corto y largo plazo, ¿eh? Eso es importante.
Pues con este mensaje nos quedamos, intendente. Muchísimas gracias y hablamos en un par de semanas.
Gracias a vosotros.
Y también al Sachen, Fabri, muchas gracias.
A vosotros.
Y Esteban, muchas gracias.
A vosotros.
Decisiones. Las tomamos cada día, a todas horas. Pero, ¿qué pasa si lo quiero todo? ¿Por qué elegir entre una reunión sencilla o una celebración espectacular? ¿Por qué limitarse a una cena de empresa cuando mis compañeros son también colegas, amigos, familia? Decisiones. Para todo. Para todos, el Coso Burriana.
En Villarreal, Cervecería La Sureña. Ven y disfruta de un ambiente único en el que podrás degustar la mejor gastronomía del sur acompañada de cubos de latón con botellines de cerveza. Porque el sur no es un lugar, es una actitud. Cervecería La Sureña junto a 100 montaditos en Avenida Francisco Tárrega de Villarreal.
¿Qué te dit? Quiet. Que no te mogues del racó de pensar. Reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envien al racó de pensar a...
Molt bona vesprada. Esta setmana coneixíem la proposta de pressupostos de la Generalitat elaborada per PSOE, Compromís i Podemos. I després d'analitzar-los en calma, és imprescindible enviar al racó de pensar a Puig i a Benlloc. Una vegada més, grans anuncis, grans promeses per a Villarreal, que com tots els anys quedaran en incomplits. És bo fer memòria. Ara fa just d'un any, Benlloc, com ha fet també enguany, eixia a felicitar públicament els seus companys socialistes per tot allò que anaven a fer en Villarreal. Però com que ja ha passat un any, ja podem comprovar què hi havia de cert en tots aquells anuncis que Benlloc ens venia com a grans logros, com uns pressupostos històrics. Ximo Puig i Benlloc van prometre l'any 2015, en plena campanya electoral, que en quanto pise la Generalitat, haré la ronda. Este va ser el titular. I no la va fer al 2015, i la va prometre per al 2016. No la va fer al 2016, i la va prometre per al 2017. No la va fer en el 2017, i la va prometre per al 2018. No l'ha fet en el 2018, i ara ni apareix al pressupost. I intenten fer-nos creure que la faran en el 2019. Recordaran vostès els innumerables titulars de Benlloc celebrant a bombo i plateret que l'any 2018 era l'any de la Ronda Sud-oest i que ja hi havia diners pressupostats. Des del Partit Popular van denunciar que allò era un altre engany, i així n'ha sigut. La ronda continua sense iniciar-se a Villarreal, però no passa res, donde dije, digo, digo, Diego, i enguany no tenen cap problema de tornar a anunciar-la per a l'any que ve, pese a que l'han eliminada del borrador dels pressupostos, uns professionals de la mentida. Però no és sols la ronda. La Generalitat de Puig i Oltra ha tirat balons fora en el desdoblament de la carretera d'Onda. I ja ha dit que no farà, ni ara ni en un futur pròxim, el desdoblament de la carretera de Burriana. van dir que en 2019 farien el quart d'institut, i ja sabem que van mentir. Aquesta necessària infraestructura educativa tampoc apareix en els pressupostos per a l'any que ve. Els xiquells del Carlos Artou han estrenat enguany nous barracons, quan Benlloc i Puig van prometre que esta era una obra educativa prioritària i que es faria el 2015. Ara n'hi apareix al pressupost. Una altra mentida. Els gimnasos dels col·legis Escultor Orteix, Pasqual Nàcher i Concepción Arenal segueixen sent falses promeses de Benlloc que tampoc tenen partida pròpia al pressupost. Quan el Partit Popular vam entrar a governar Vila-real l'any 1995, cap col·legi del nostre poble tenia gimnàs i els vam anar fent per a que tots els xiquets tingueren gimnàs al seu col·legi. El 2011, quan vam deixar l'Ajuntament, tots els col·legis tenien gimnàs menys Escultor Orteix, Pasqual Nàcher i Concepción Arenal. Després de 8 anys de Benlloc, no n'ha fet ni un. S'ha fet la foto anunciant-los, però no n'ha fet ni un. Tot mentida. La reivindicació de la construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes també ha desaparegut. Quan eren a l'oposició, alentaven manifestacions per a construir l'Escola Oficial d'Idiomes de Vila-real. I ara, que l'Ajuntament té els terrenys i la Generalitat del projecte, li tapen les vergonyes a Puig i Oltra i diuen que l'EOI ja està bé a l'institut. I ara ni la fiquen al pressupost. I encara tenen l'atreviment de dir que ara que governen els seus, PSOE i Compromís a la Generalitat, atenen les necessitats de Vila-real, intentant fent creure que el Partit Popular va deixar oblidada la nostra ciutat. Però clar, la mentida és tan gran que és impossible fer-li oblidar als veïns que el Partit Popular va ser qui realment va apostar per la nostra ciutat. Amb els governs del Partit Popular a la Generalitat Valenciana i a l'Ajuntament de Vila-real, es va construir i ampliar l'Hospital de la Plana. Per cert, un hospital al que els socialistes van votar en contra a les Corts de que vinguera a Vila-real, ja que ells preferien ubicar-lo en un altre municipi de la nostra província. Poca broma. Amb el Partit Popular es va fer també el Centre de Salut del Pilar, aproximant la sanitat a tots els barris. Ara, els de Benlloc ens han tancat l'ambulatori de Torrehermosa, deixant al centre de la ciutat sense centre de salut. Amb el Partit Popular es va construir l'Institut Broc i Llop i es va reformar totalment el Tàrrega i el Miralcamp. Es van crear el José Soriano i l'Angelina Abad i es van fer nous el Cervantes Infantil i Primària, el Pius 12, el Jimeno Barón, l'Infantil del Concepción Arenal, l'Infantil d'Escultor Orteix, el Gimnàs del Carles Artou, es va ampliar la Panderola i també el Botànic al Duc, entre moltes d'altres. Es va apostar per Vila-real amb el Centre de Tecnificació Esportiva, del que ara Benlloc trau pit dient que és una infraestructura de 10 que permetrà portar estudis universitaris a Vila-real. I això és tan sols un resum. Esta és la diferència entre un govern del Partit Popular que va apostar per Vila-real, transformant-la i millorant moltíssim els serveis als veïns, i un govern de PSOE, Compromís i Podemos, que tan sols han fet que prometre i no complir amb Vila-real. Negant-nos fins i tot infraestructures tan vitals per al nostre creixement econòmic i social com l'estació intermodal, que els de Benlloc van decidir ubicar a Castelló, castigant de nou a Vila-real. Este és el seu joc, prometre tot allò que els ve en gana per a aparentar què fan i al mateix temps manipular la realitat i bloquejar totes les propostes del Partit Popular per a que parega que no fem i no hem fet mai. En aquest últim plenari vam tornar a viure aquesta situació. El Partit Popular va presentar dos bones propostes per millorar Vila-real. Una proposta elaborada junta a Acudim per tal de crear un banc de material ortopèdic. Una proposta amb la que Vila-real no tan sols tindria un nou servei per reparar i facilitar aquest material ortopèdic als veïns que ho necessiten, sinó que a més es crearia un nou espai per a la inserció laboral de veïns amb capacitats diferents. Benlloc, abusant de la seva majoria absoluta, va votar que no. D'igual forma, el Partit Popular va presentar una proposta per tal d'ajudar a les moltes famílies monoparentals del nostre poble, pares o mares que tenen que fer front en solitari al dia a dia de la seva família. Reclamàvem que, igual que hi ha ajudes per a les famílies nombroses, també aquestes famílies puguen beneficiar-se d'ajudes que els faci més fàcil el seu dia a dia. Una iniciativa que molts ajuntaments ja estan impulsant i a la que Benlloc va votar que no. Com cada dia ja denuncien més veïns, els de Benlloc juguen a fer-nos creure que Vila-real avança, però la realitat és que ni fan ni deixen fer. Molt bona vesprada.
Thank you.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
En punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Elena La Torre Vivo. El entierro tendrá lugar hoy martes 6 de noviembre a las 4 de la tarde en la parroquia arciprestal de Vila-real. Velatorio en Tanatori, Vila-real, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real.